Al Cafè de la Ràdio esmorzem actualitat, tertúlies, entrevistes i tot el que passi a Sabadell. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11.
Primer dimecres de mes i és el moment del debat de política municipal per comentar les qüestions més destacades del ple. Ens acompanyen els regidors dels grups municipals, regidors i portaveus. Comencem saludant Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Molt bon dia, senyor Fernández.
Molt bon dia, Mireia.
Nari Valero, portaveu de la Crida. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
José Luis Fernández, regidor de Ciutadans. Bon dia.
Bon dia.
I Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell, molt bon dia.
Bon dia, ben trobats, a l'estudi de nou, molt
sí,
bé.
Sí, veig que se m'han posat creuats, Vaja, creuats anem fent d'una a l'altra, que no se m'han posat per... Ja va bé, perquè ja els conec, no necessito saber...
Aritmèticament, vols
dir? Ja els conec,
dir?
Sí, ja els conec, no hi ha problema amb això. Si em deixen avui, farem una cosa diferent de la que fem habitualment, perquè una de les coses que ahir es va copsar també el ple i també la mobilització de plaça Sant Roc és aquest suport unànime de la ciutat als ucraïnesos, als ciutadans ucraïnesos, i aquest atac frontal a la guerra que s'està vivint a Ucraïna, i m'agradaria, si els sembla, el primer pràcticament minut de la tertúlia dedicar-lo a aquesta qüestió. Òbviament, després anirem a altres qüestions del ple, però sí que m'agradaria donar-los l'opció doncs, de comentar aquesta situació que s'està vivint. Si li sembla, comencem per vostè, senyor Matas.
Molt bé, doncs és una llàstima que en aquests temps que ens toquen viure, diguem-ne que a Europa, aquí a 4.000 quilòmetres, tinguem aquest conflicte i nosaltres ens ho estiguem, bueno, mig mirant, com a espectadors, fem això, però sí, però intentem castigar Rússia perquè no ho sembli, perquè, clar, necessitem el seu gas i el seu petroli i els seus diners quan venen a comprar-se cases i bolsos de luxe i hotels... Ens ho estem mirant tot una mica així, la Unió Europea i totes les institucions i organismes, i és una llàstima perquè és una vergonya doncs, que Rússia estigui fent el que està fent i tota la solidaritat amb el poble ucraïnès. I nosaltres des de l'Ajuntament doncs, ho vàrem tenir clar des del minut zero, vàrem, a Junta de Portaveus, si no em recordo malament, doncs, vàrem proposar doncs, un text de solidaritat amb el... envers aquest conflicte. Ahir vàrem sortir a la plaça com no podia ser d'una altra manera, donar suport a tota la gent que hi havia allà manifestant-se. I tant de bo la diplomàcia i la política del segle XXI, que no és la diplomàcia i la política de les armes i del mercat aquest, sinó de les paraules i del diàleg i de la i de, diguem-ne, de posar-se d'acord, doncs triomfi.
Següent torn de paraula li dono a José Luis Fernández.
Sí. Breument, simplement tenim una potència nuclear que ha decidit envair el seu vell sense cap tipus de raó, perquè si tenia algun tipus de reivindicació ja l'ha perdut, amb la qual ara em remeto a les paraules que va dir el president d'Ucraïna: ja lluitarem nosaltres, però necessitem mitjans, i el problema és que com se'ls van arribar aquests mitjans i quines formes són les millors de pressionar i punt. Llavors, tota la societat amb el poble d'Ucraïna i després tots els mitjans perquè es puguin aturar aquest autòcrata que ha decidit envair contra la legalitat internacional un altre país.
Nari Valero, el seu torn.
Sí, nosaltres també des de la setmana passada ja ens vam posicionar al respecte, que això és un atac imperialista de Rússia reivindicant unes fronteres que és un tema que no els hi correspon amb ells. Nosaltres estem per l'autodeterminació dels pobles i, per tant, cada poble ha de decidir quin és el seu espai i ningú té el dret, i menys encara amb intervenció militar, imposar per la força unes fronteres que no són les que la gent vol. En aquest cas, és una guerra que, ahir ho dèiem en el ple, va començar el 2014, no és d'ara, sí que té el punt aquest que comentava ara el regidor de Ciutadans, de que a més hi ha una potència nuclear al darrere i que per tant les alarmes les tenim totes absolutament posades. En tot cas, sí que volia aprofitar per dir-los que la setmana passada ja ens vam posicionar al carrer, vam sortir, ens vam solidaritzar i ens vam sumar a la Roda de la Pau, els 15 minuts de silenci que fan cada dijous des del 2003, i justament el dijous passat van venir els Mossos d'Esquadra a fer identificacions a les persones que estàvem allà a la plaça i van identificar una persona que és, en aquell moment, dijous, qui va fer la lectura, com sempre fan, d'un text en acabar els minuts de trobada i de concentració. Va ser realment esperpèntic, va ser... Esperem que no tingui conseqüències cap a aquesta persona, perquè la veritat és que ahir a la plaça hi havia molta gent i ahir no es va identificar ningú. I aquest paper de Mossos, la veritat és que deixa molt que desitjar.
Paraula per vostè, senyor Fernández.
Gabriel sí, Fernández. No m'ampliaré en algunes de les qüestions que ja han comentat les persones que m'han precedit. Evidentment, les guerres sempre són una mala notícia i, en general, totes les guerres sempre són per interessos d'alguns i, malauradament, sempre moren persones innocents i són víctimes d'aquesta violència. Segur que raons hi ha moltes, les que coneixem, les que ens deixen conèixer, la que interessa que hem de conèixer, i deu haver moltes que ni tan sol ens imaginem de per què arribem a aquesta barbaritat i evidentment que condenem. Ara, centrant-nos en el que podem fer des de la política local, nacional i d'àmbit estatal, perquè jo crec que és important. Nosaltres reivindiquem que la ciutat ha de posar-se al servei també, no només fer-nos fotos, manifestos i manifestacions, sinó intentar col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats, com sempre ha fet Sabadell, com a ciutat, d'acollida quan ha hagut altres conflictes d'aquestes característiques. Hem de posar-nos a disposició, com ha fet el govern de la Generalitat, que immediatament ha reaccionat i s'ha posat, ha posat el país a disposició per poder acollir refugiats ucraïnesos. I, evidentment, demanar a l'Estat espanyol que sigui àgil, que sigui diligent, perquè les competències en el refugi són de l'Estat espanyol. Per tant, paraules està molt bé, indignació està molt bé, és el primer pas que hem de donar, però després calen, en la mesura de nostres possibilitats, en un conflicte d'aquestes característiques, perquè aquí no hi ha ningú que tingui una responsabilitat directa, bueno, exigir-nos tots mútuament poder ajudar i contribuir des del nostre país. I de lo que deia la Nani Valera de Mossos, si després obrim un tor o parlem, puc, jo m'he interessat immediatament en el tema i tinc la versió del Departament d'Interior. Però si... No
si la vol dir en 10 segons, si la vol dir en 10
no,
segons...
No, és més complicat.
Segones rondes no farem d'aquest tema, perquè si no, no parlarem del ple.
És un tema delicat i complicat i no podré en 10 segons, però estic a disposició per poder explicar-ho.
Senyor Cortés.
Gràcies, Mireia. Jo crec que aquí hi ha un acord pràcticament unànime, al marge de que cadascú, evidentment, doncs, tingui els seus matisos, els seus posicionaments propis, que, evidentment, en un conflicte tan complex hi són i han de ser, perquè no podríem tampoc demanar que aquí tothom abandoni els seus posicionaments propis, perquè té una complexitat molt gran, i encara que ara haguem passat d'experts en pandèmies, experts en volcans, experts en geopolítica, perquè no, jo crec que com a mínim aquí no hem fet aquests salts, però allò a les xarxes a vegades es veu que, no, que hi ha gent que tant et parla d'un volcà com d'un virus com de geopolítica. Evidentment, en primer lloc, condemnar aquesta invasió a cara descoberta per part de la Federació Russa contra Ucraïna. Com deia la Nani, és la part a cara descoberta d'una guerra o d'un conflicte que ja estava iniciat des de fa anys. Mostrar el suport a la població civil ucraïnesa, que al final és la que està patint directament aquesta agressió, bé abandonant el seu país o bé doncs, sent directament assassinada. I també plantejar doncs, una reflexió, i aquí crec que la Unió Europea està fent un gir i s'està demostrant com un actor geopolític que fins ara no havia demostrat, no? Amb aquestes sancions o inclús amb l'enviament d'armes, perquè davant d'un conflicte d'aquests no és només doncs, aprovar declaracions en un Parlament, sinó doncs, proporcionar ajuda perquè el poble ucraïnès es pugui defensar davant d'aquesta agressió, i també sent conscients que moltes de les sancions que s'han imposat també tenen una conseqüència per les economies europees. Però és el preu que hem d'estar disposats a pagar si volem aturar, en aquest cas, la Federació Russa i, per tant, intentar treballar perquè el poble ucraïnès continuï vivint en llibertat.
Deixi'm que els recomani l'entrevista que hem fet aquest matí amb el Plàcid García Planas, que el tenim sobre el terreny. La penjarem de seguida a internet i, per tant, si volen, ja els faré arribar l'enllaç perquè se la puguin escoltar, però val molt la pena aquesta entrevista sobre el terreny que hem pogut fer avui. Canviem de qüestió. Seguim amb el ple. De fet, entrem directament amb el ple i voldríem començar per la moció de Ciutadans i el PSC per reclamar les entitats financeres que reforcin l'atenció presencial als clients, sobretot a les persones grans, un text que també comptava amb el suport de la FAB. Per cert, que en una entrevista que fèiem en aquest mateix programa a la SOFIN, ens explicaven que Sabadell lidera el número d'oficines bancàries tancades de tot Catalunya. Per tant, els poso també més elements per si els volen comentar. Li dono la paraula a vostè, senyor José Luis Fernández, un dels proposants.
Doncs nosaltres de fa temps seguíem la situació, però arrel de que ja a la Diputació de Barcelona va haver una proposta per aturar la certificació bancària. Clar, aquí tenim dos problemes, la certificació bancària. Sí que hi ha pobles, en aquest cas, barris de la nostra ciutat, on físicament a prop no hi ha una oficina, amb la qual cosa tens un viatge d'entre la gent que té una mobilitat reduïda a la gent que té una mobilitat més fàcil. I després, a més, les que hi ha no atenen de forma presencial. I hi ha un tercer problema, que és la indisponibilitat de fer tasques senzilles o aconseguir diners en un caixer, perquè tanca l'oficina i tanca el caixer. Llavors, nosaltres, la nostra proposta era, a més d'intentar que s'augmenti la presencialitat, que això hi ha altres institucions que estan fent feina, que a la ciutat, a llocs de pas, pogués haver caixers automàtics i, a més, doncs, que les oficines atenguin de forma presencial, perquè és que ens trobem que les oficines s'han convertit, o els bancs volen que se converteixin, només en llocs on vendre productes. I el que fan tancant oficines i acomiadar la gent, que atén a la gent, perquè per ells no és productiva. Llavors, és un tema que entre tots tenim que començar a parar ja.
Senyor Cortés, com altre proposant?
Doncs, en la línia que comentava el José Luis, aquí segurament la situació de Sabadell s'explica també, no? Hem de mirar l'històric de la presència bancària, l'existència d'una caixa d'estalvis pròpia, no? Que després va haver-hi una fusió i posteriors fusions més amb altres caixes d'estalvis, l'absorció per part del BBVA, i després, evidentment, doncs, la fusió darrere de CaixaBank amb Bankia, i això també explica, doncs, aquest tancament d'oficines, no? Aquesta gran concentració bancària que acaba, doncs, despullant alguns barris de serveis que són essencials, perquè al final doncs, no té lògica que algú, per poder actualitzar la seva cartilla, per poder ingressar diners, s'hagi de desplaçar fins al centre de la ciutat. I per tant, de la mateixa manera que quan parlem de serveis públics parlem de la proximitat, parlem de l'atenció presencial i de l'atenció de qualitat, en aquest cas també ho hem de treballar, i crec que aquesta moció apunta les línies que des del món local podem fer, sabent també, doncs, que el govern de la Generalitat ha impulsat altres mesures i que el govern d'Espanya també ha estat treballant amb els bancs per exigir-los que es faci una atenció de qualitat. I és una qüestió bàsica que afecta tant a la gent gran com a col·lectius vulnerables, i que va més enllà, i crec que això també sortia ahir al debat, de la bretxa digital. És a dir, al final no és només centrar el debat en la bretxa digital, que també té una part, sinó és si com a societat volem continuar garantint una atenció humana no? En aquests serveis que són bàsicament essencials, i que és un debat que a vegades també sorgeix quan parlem de l'atenció que prestem com a administració pública, no? I per tant, doncs, traslladar aquesta pressió a les entitats bancàries perquè rectifiquin aquestes decisions i puguin prestar una atenció de qualitat i sobretot humana als nostres veïns i veïnes.
Dono més torns de paraula sobre aquesta qüestió, senyor Matas.
Bé, no tinc gaire més a afegir, i estem d'acord, i per tant, doncs, no malbaratarem el temps que tenim, doncs, per reiterar el que ja s'ha dit, i per tant, doncs, hi vam donar suport, vam votar a favor d'aquesta moció, perquè és evident, doncs, que les entitats financeres han de donar un millor servei a tot aquest col·lectiu, doncs, que ha quedat desplaçat de tot aquest avenç tecnològic galopant, i jo crec que no hi ha gaire més a afegir del que es va dir ahir al ple i de les intervencions que m'han precedit el senyor Fernández i del senyor Eloi Cortés.
Doncs següent d'ordre de paraula, Nari Valero.
Sí, la moció partia de dues iniciatives, no? Per una banda del Ciutadans i per una altra del PSC, que finalment s'han fusionat juntament amb la incorporació i millora de les propostes que van fer des de la Federació d'Associacions Veïnals. Per tant, nosaltres que en algun moment no veiem clar alguna de les opcions en solitari, en individual, en la fusió sí que vam donar el nostre suport. Tot i alguns dubtes que també vam manifestar en el seu moment, no? Els dubtes també de si podia això significar que s'haguessin de posar més diners per facilitar que es posessin a disposició serveis de proximitat a la ciutadania quan tot el sector bancari ha estat altament ajudat ja per diners públics. Compartíem de fons tota la reflexió. Hi ha uns horaris de les entitats bancàries que condicionen excessivament els usos que pot fer la ciutadania dels seus diners. És que no ens oblidem que tenen els nostres diners i ens condicionen com podem accedir amb ells i com podem gestionar els nostres fons. Això realment és bastant ridícul. En el cas, per exemple, de la meva mare, no té targeta de crèdit i per agafar cita, per fer-li les gestions, necessites una targeta de crèdit per poder demanar cita prèvia a través de la banca online. Vull dir, si no estàs dins d'uns marcs que t'imposen, et quedes absolutament a banda. Per tant, la proposta està molt bé. Van sortir també alguns comentaris o reflexions sobre la banca pública, municipal, i jo penso que són opcions també a anar explorant en un futur.
Gràcies, senyora Valero. Últim torn sobre aquesta qüestió. Si no volen fer debat, que ja veig que no n'hi ha, que estan tots d'acord, canviarem de tema després de la intervenció del senyor Fernández. Si algú, després de la intervenció del senyor Fernández, vol dir una cosa, doncs obrim nou torn sobre aquest tema. Senyor Gabriel Fernández, al seu torn.
Gràcies. Bueno, nosaltres vam donar suport a la moció i agraïm també als proposants haver acceptat les millores que vam incorporar en aquest sentit, perquè al començament tampoc ho veien del tot clar, això de voler donar més diners als bancs perquè posin caixers. No, els bancs ja tenen molts diners i públics, a més, en molts casos, no? Com per a que encara li donen més diners per algo que anirà a la reflexió. Fa molts anys que la nostra societat nos condena a tots a estar totalment lligats a les entitats bancàries. S'ha acabat aquella època que jo anava a cobrar el sou en un sobre els divendres i me donaven diners. No sé si algú ha treballat en una fàbrica.
El semanal.
No sé si algú ha treballat en una fàbrica, però
sí, jo que he treballat
en una fàbrica conec això, els divendres, sí, a les 5 de la tarda, quan acabava, anàvem a buscar el sobre, no? Això s'ha acabat.
Es nota que som grans, tu i jo.
Sí.
Això a mi no... Res.
No. Però no fa tant de temps, Eloi Cortés, no fa tant de temps, i està bé que sàpigues que això existia i que podíem vivir i no passava absolutament res.
Als 90, això... Als
90 i pico,
90 i pico encara passava, perquè jo ho vaig veure de relliscada, el qual significa que
sí, també he començat a tenir uns anys. Des de 19 anys, perquè hem començat a treballar molt jovenets, sabem el que és això.
Això és...
Per tant, centrem-nos. Si volen, comentem sobre el mercat laboral.
No, perquè ja és important.
També de guardar
és important, perquè la persona que no s'escolta és bo que sàpiga... La persona que no s'escolta és bo que sàpiga que els polítics locals som igual que ells. I que hem viscut el mateix que ells. Perquè en moltes ocasions diuen que nosaltres som com una espècie de gent estranya.
No som extraterrestres.
No. Per tant, això ha estat passant, i aquí el que creiem és, vale, d'acord, hem votat a favor, faltaria més, estem d'acord en això, hem d'exigir a qui no hem d'exigir, però tornem a la reflexió d'anterior. Creiem que es pot fer encara molt més. Jo encara recordo, el que passa que fer més, des del govern, per exemple, de l'Ajuntament, jo sé que és incòmode. Jo encara recordo a l'alcalde Fernández o a l'alcalde Serracant en actes on havia la banca exigint i dient clarament que estaven farts, per exemple, de lo que feien en matèria d'habitatge i els desnonaments. Evidentment que és incòmode, però és bo que l'administració local, que el govern local, lideri i faci aquesta política que cal fer. No només fer mocions, perquè tot això està molt bé, però ha d'estar acompanyat d'acció. I l'acció significa mullar-se, fins i tot quan és incòmode, i exigir, perquè al final aquesta gent només es mourà si hi ha un risc reputacional. Si a nivell d'imatge l'he fet malament. I el poder públic és un poder molt important, conjuntament amb els mitjans de comunicació, per poder revertir i ajudar a revertir aquesta tendència de los bancs.
Canviem de qüestió, doncs, si els sembla. Anem a un altre dels temes que es debatia ahir al ple municipal. S'aprovava, amb l'abstenció del PSC, la moció conjunta d'Esquerra i la Crida per elaborar un pla de contingència davant la possibilitat que el contracte amb Esmatza es declari nul. Fem el mateix que abans, parlen primer els proposants i després se parli tota la resta. Senyora Valero, li dono primer la paraula a vostè, o si vol que parli el senyor Fernández, d'aquí els deixo escollir.
Bueno,
començo. Quants va, senyor Fernández?
La moció d'entrada era d'Esquerra Republicana, per deferència.
Per tant, té tota la raó del món,
gràcies,
cert. La paraula per vostè, senyor Fernández, disculpi.
Sí, bueno, bàsicament, el relat és molt senzill. Tothom sap que aquest contracte té una història, no entrarem, no andarem en la història, però diguem que no és una història de les boniques i agradables, sinó que és una història més bé complexa i complicada i desagradable, de la que no ens haguéssim volgut mai tenir que veure en aquesta història. Tenim una via judicial que està oberta, que pot acabar amb que el contracte sigui anul·lat, sigui nul, per la via judicial. I en el ple passat es va votar per unanimitat una altra via que podria també arribar a la nul·litat. Per tant, tenim dues vies obertes que podrien, o no, però podrien, o no, acabar en la nul·litat del contracte. Davant d'això, què creiem nosaltres com Esquerra Republicana, i que quan vam estar governant sabíem que en moltes ocasions aquest tema és molt complicat i el pitjor que pot passar és deixar lliurat a les circumstàncies del moment, i hi ha una responsabilitat amb més de 400 treballadors, hi ha una responsabilitat amb el principal contracte i un dels principals serveis obligatoris, de competència obligatòria de l'Ajuntament, bueno, hauríem de poder tenir preparat tots els escenaris per poder prendre decisions col·lectives, tant aquest govern o el que ve, ¿vale? I decisions amb el més ampli consens i per el benefici de la ciutadania. I llavors també saber exactament aquests escenaris, com acabaria aquesta història en el cas de la nul·litat. I podem entendre que el govern o algun regidor expliqui la seva opinió i segurament pot ser que tinguin fins i tot raó, però volem que l'autoritat màxima, en aquest cas, que és el secretari, ens faci aquest informe que s'ha demanat en la moció, i volem estudiar aquest escenari per a veure què és el millor per la ciutat de Sabadell en el cas de la nul·litat, si s'arriba a la nul·litat d'aquest contracte.
I senyora Valero.
Sí, de fet, la moció el que pretén és que, en tant que el servei de recollida i de neteja de residus de Sabadell és un contracte molt important, el més important de tots, i és un servei bàsic, tot allò que faci referència a aquest contracte i a aquest servei, poder-ho anar parlant en els espais col·lectius que tenim. I entenem, i com ens avançava també el regidor Cortés, que estan fent una feina perfecta, però nosaltres el que volem és que hi hagi aquests espais col·lectius en els quals puguem anar avançant en possibles situacions que es puguin donar, i també anar avançant en anar preveient això, situacions, però també anar preveient escenaris i possibles respostes a la Comissió Jurídica Assessora quan el tema vagi més endavant. Recordo en el ple també que el senyor Matas insistia en que hi havia una taula i que no li sabia posar el nom, jo li diré, era la comissió especial que es va crear.
Moltes gràcies per
recordar. De res, un plaer. El contracte de residus, aquesta comissió va sortir a sol·licitud de diferents grups municipals i que la presidència d'aquesta comissió recaigués en vostè va ser decisió del govern en aquells moments, vull dir que cap mèrit propi, sinó que els hi van assignar, i en tot cas van ser vostès els que van deixar caducar el funcionament d'aquesta comissió, i ara no es pot tornar a activar perquè s'ha caducat. Si es genera alguna altra taula de treball, doncs per nosaltres no hi haurà cap problema. De fet, a l'última reunió de la comissió hi havien dues persones a la porta esperant poder donar la seva informació, que era l'objectiu d'aquesta taula, i no se les va deixar ni entrar. I eren dos regidors del mandat anterior disposats a explicar com havia anat tot. I vostès no els van deixar parlar i vostès van deixar caducar aquesta comissió especial.
La paraula li anava a donar ara al senyor Matas, està aquí escrit, per tant, em va de perles. Entenc que d'aquí sí que hi haurà torn de debat, poden anar demanant.
Mira, jo vaig negociar aquesta moció d'ahir amb el senyor Fernández i amb el senyor Barroso, i a última hora va haver-hi un spin-off, una deriva cap a la senyora Nani Valero, però jo l'havia negociat i jo soc lleial, i per tant jo vaig complir la paraula d'aprovar la moció amb la conversa que havíem tingut el senyor Fernández i jo, que era una conversa pues, molt tranquil·la i pacificada, sense rascar en l'esmatxisme, que és una corrent ideològica, l'esmatxisme en aquesta casa, i amb ell i jo vam tenir un diàleg només concentrat amb els dos punts de l'ordre del dia que s'anaven a demanar. Jo ho trobava normal, vaig parlar amb el govern va dir que això ja estava treballant, per tant no hi veia cap inconvenient. Es demana una cosa, el govern diu que ja ho està fent, doncs cap problema. Respecte a la taula aquesta que vostè m'ha dit que es deia, jo com que sóc nou no, encara no tinc aquest llenguatge tan expert com vostè, que porta tota la vida a l'administració pública, però nosaltres la lideràvem.
No senyora... faci afirmacions que desconeix,
senyora,
perquè...
La senyora Lourdes Ciuró, que era la presidenta d'aquesta mesa que vostè sap tant de memòria, la lideràvem nosaltres i vostès la van trinxar. Llavors, vostès, si demanen taules una altra vegada per tornar a desprestigiar el govern i dir que el govern és el govern de la corrupció i que si el bustisme i que és el cas Mercuri, aquestes batalletes facin-les vostès en el pati del col·legi. Nosaltres estem aquí per aprovar ahir aquests dos acords que el senyor Fernández i jo vam negociar i jo li vaig donar la meva paraula de que li votaria a favor. Si arribo a saber que vostè fa aquestes intervencions derives cap al mercurisme, l'esmarxisme i el bustisme, doncs, sincerament, el senyor Fernández i jo no haguéssim arribat a aquest acord.
De debò que hi ha una miopia donaré, de no voler veure la realitat.
Senyora Valero, li donaré el torn després, no pateixi.
Gràcies, Mireia.
José Luis Fernández.
Doncs moltes gràcies. Primer, un parell de precisions. La primera és que parlant de caducitats, el que vam votar per unanimitat l'altre ple va ser tancar un procés que es tindria que haver tancat l'anterior govern perquè era una caducitat. I això ho vam votar a favor perquè tenien que fer-ho. No vol dir que veiem bé que en un moment donat això torni a anar o no torni a anar a la Comissió Jurídica Assessora. Però tornem a aquest punt. Sí que hi ha un perill real de que un jutge digui aquest contracte és nul. Llavors, en una concessió normal, m'ho invento, la dels semàfors, doncs no hi ha problema. Hi ha una llei que diu això continua en marxa mentre es faci un altre plec i tal. I si està un any, com són pocs treballadors, com al final és un contracte poc complex, no hi ha problema. Però aquí tindrem, diguem-ne, a la corda fluixa 400 treballadors. Que vulguis o no vulguis, patiran aquesta situació, la incertesa. Aquí tenim un servei complicat. Llavors, està bé, i per això al final vam fer la reflexió i la vam aprovar, tot i que hi havia aquestes coses de, com diu el regidor Matas, d'esmarxisme, bustisme, segona part, etc. Però sí que hi ha una realitat. La realitat és que tenim un servei molt complex que tenim que veure la millor manera de la millor manera que s'administri, la millor manera de que la transició sigui el més acurada possible, i que si després no passa res, no passa res, però sempre és bo posar totes les altres temes sobre la taula. Nosaltres no farem i ni mirarem més que per la neteja de la ciutat, que per la recollida correcta de residus, i per això els treballadors han d'estar segurs.
Gràcies. Senyor Cortés, el seu torn.
Bé, nosaltres vam ser els únics que ens vam abstenir, i no entraré en els detalls de la explicació que vaig fer, perquè ens semblava que la moció plantejava punts que ja tenien respostes. És a dir, el legislador ja ha previst què passa quan hi ha una nul·litat d'un contracte, de la mateixa manera que la legislació, la llei de contractes del sector públic, la llei de procediment de l'administració pública, ja preveu sota quines causes es pot declarar nul un contracte, no? Per tant, el legislador això ja ho ha previst. Per tant, només falta anar a l'article 42 de la llei de contractes del sector públic per saber què passa en cas de nul·litat. I allà ja diu, i sabent que és un contracte, un servei essencial que és obligatori de prestar, que es pot prendre un acord, en l'acord de nul·litat, perquè es continuï prestant el servei. Per tant, no hi ha cap sala al buit i no necessitem un informe del secretari perquè ens digui això. Però ja sabem quins són els passos que hauríem de seguir com a Ajuntament en el cas de que es declari nul·litat perquè el contracte segueixi prestant, per tant, que no hi hagi cap sala al buit, perquè es garanteixin els llocs de treball de la plantilla de l'empresa fins que entri en vigor un nou contracte. No? I per això també estem preparant uns plecs. I per això fa un any vam fer un encàrrec perquè es fes una redacció d'uns plecs tècnics o de la Direcció del Servei de Residus per tenir-los a punt en cas de que hi hagi aquesta nulitat. I per tant, ens semblava que no feia falta perquè les preguntes que es plantejava ja tenen resposta i perquè, a més, ja estem preparats per davant dels escenaris sabent que no podem garantir mai una tranquil·litat absoluta perquè això és impossible a la vida. I en tot cas, sí que recordar... que sap greu que, perdó, que la Crida demani espais de treball quan van boicotejar i van rebentar l'espai de treball que teníem, que era la Comissió Informativa Especial d'Esmatxa, quan van presentar la petició de revisió d'ofici abans de que la comissió pogués concloure els seus treballs, que ens haguessin portat potser cap allà o cap a una altra banda. Per tant, no demanin espais de treball si després el que fan és rebentar-los.
Nani Valero.
Sí, jo per aclarir el tema de la caducitat que apuntava el regidor Fernández, la caducitat anterior va ser perquè els documents del contracte d'Esmatza estaven a un jutjat i, per tant, no es va poder donar continuïtat a portar-lo en el seu moment a la Comissió Jurídica Assessora. I això és un tipus de caducitat que no era responsabilitat nostra en el moment, és perquè el cas i el contracte d'Esmatza està en la peça 28 del cas Mercuri. No podem obviar aquesta situació, per molt que el senyor Matas vulgui obviar la realitat és aquesta. Val? I d'altra banda, ahir ens sorprenia també quan el regidor Cortés ens deia que aquesta moció no calia. Nosaltres pensem que aquesta i totes les mocions són necessàries i són necessàries perquè activen coses, activen que passin més coses de les que el propi govern doncs, ja va fent, que són moltes, no li posaré en dubte, però també... els grups municipals tenim maneres d'incidir en la política local a través de les mocions i perquè hi hagi també perquè es puguin fer el seu compliment. De fet, en el ple d'ahir repassàvem les mocions del 2021 i vèiem com de manera crítica el compliment és el que és. Per tant, perfecte que aquesta moció es tiri endavant, sempre calen les mocions i s'han de donar compliment.
Senyor Fernández, em demanava la paraula.
Sí, gràcies. Bueno, a ver, algunes qüestions. Lo primer, no? Lo que s'aprova en les mocions sempre són els acords. Per tant, els acords, tal com jo li vaig explicar a tots els grups, en els quals vaig poder tenir l'oportunitat de parlar-ne, i que han volgut parlar amb mi, no s'han tocat. Per tant, és el que s'ha aprovat i crec que som tot gent de paraula i en complir amb el que hem dit. De fet, vull agrair també que no és molt habitual en política, però noblesa obliga a dir-ho, que el grup de Ciutadans va passar d'una posició negativa a una posició positiva. Per tant, això és bo, perquè vol dir que es pensa, que s'estan raonant, que no hi ha unes posicions tancades a priori, o almenys no de tothom, tancades a priori. Per tant, jo vull fer també reconèixer aquest moviment que ha hagut en el grup municipal de Ciutadans. La moció, en el cas d'Esquerra Republicana, quan la vam presentar, com totes les nostres mocions, sempre estan obertes a tothom que vulgui sumar-se. No tenim cap problema. La Crida ho va manifestar i no tenim problema. Si algun altre grup hagués volgut sumar-se i ser coproposant, nosaltres no haguéssim tingut cap tipus de problema en aquest sentit. Ho dic, i després, cada grup en el ple fa les intervencions que considera oportunes i amb els èmfasis que considera oportunos. Per tant, lo important és el que s'ha votat i el que sí crec que una mica, senyor Matas, és no és que aquí hi ha gent que esté malaltissa i que recordi coses del passat perquè teníem algun problema. No, no, és passat i present. Miri, algo perquè la gent ho entengui. En l'actual ple tenim cinc regidors que formaven part de l'última llista del senyor Manuel Bustos. Cinc. De fet, si s'ajuntessin i formessin grup municipal, serien el tercer grup municipal de l'Ajuntament. Cinc. L'alcaldessa actual, 16 anys governant, acabarà en el 24, 12 amb el senyor Manuel Bustos, 12, tenienta d'alcalde de l'àrea que va signar aquel contracte...
Està fora de temps, senyor Fernández?
Sí, per tant, deixem acabar, perquè crec que és rellevant, Mireia. Per tant, no parlaré en el proper tour. Si li preocupa això, no et parlaré en el proper tour. Per tant, no és una cosa que veiem fantasmes estranys. No, no. És que els actors són ben vius i presents. Per tant, com l'he dit en el ple ahir, el que se quemó con leche, cuando ve la vaca llora. Per tant, és normal que hi hagi aquesta. Però cadascú posa els èmfasis que vol. Vostè ha posat uns èmfasis, la gent de la Crida posa altres, el PSC posa altres, Ciutadans posa altres. Perdó, Mireia.
S'ha passat 30 segons que li restaré del següent torn.
L'agraeixo.
La paraula ara per al senyor Matas, efectivament, apuntada està. Sí.
El masclisme i el mercurisme és una enfermedad que, vull dir, que està quallant sobretot amb dos dels que estan aquí a aquesta taula, però vull dir que no és la meva guerra i no és la meva dèria. Per tant, escolti, hi ha alguns que deuen celebrar assemblees nocturnes per acabar de decidir el que diuen o el que no diuen, perquè ahir diuen una cosa i avui en diuen una altra, però com que tot s'ha de fer assemblearament i el portaveu no té aquesta autoritat per dir les coses, doncs quan se li fa decidir alguna cosa, votar alguna cosa, no dic res perquè haig de muntar una assemblea. En tot cas, qualsevol causa que passa per Sabadell passa pel Mercuri. En comptes del riu Ripoll, passa pel riu Mercuri. Bueno, doncs, escolti, si vostès ho volen portar cap aquí, a mi, cadascú és lliure de fer el que vulgui i de passar comptes amb qui vulgui. El que passa que hi ha gent que està molt còmode amb el no, hi ha gent que està molt còmode amb anar amb la contra de tot, i quan se li demana responsabilitats per governar o quan la gent doncs, li dona el suport doncs, i perquè governin, doncs al final no ho saben fer, perquè és que al final ells viuen amb el no, ells viuen amb la confrontació, ells viuen amb les guerres i amb les batalletes, i així anem, i nosaltres som els de construir, i els de tirar endavant, i torno a insistir. Vostè i jo van arribar a un acord amb un tarannà i amb un missatge, i després, si vostès agafen un soci de moció que desvirtua el missatge de lo que vostè i jo vam parlar, doncs això no és lleialtat. Però jo li vaig ser fidel, li vaig votar a favor. Havent sentit a la senyora Nadia Valero, el cos em demanava abstenir-me perquè no era el to que havien parlat vostè i jo. Cadascú pot dir el que vulgui. Però si vostè m'ha presentat una moció a mi i hem anat amb un llenguatge i amb un missatge i amb un objectiu, doncs jo li demano lleialtat a la pròxima vegada, o en tot cas prenem nota i avisi'm de que pot haver-hi aquesta spin-off, aquesta deriva cap a uns temes dels que no hem parlat vostè i jo.
José Luis Fernández.
A veure, la política és la gestió de la complexitat. Llavors, normalment, nosaltres, quan parlen amb mi, jo tinc la sort d'estar en un grup que dona bastanta autonomia a la persona que porta les coses, perquè és que si no, és qui la coneix. Llavors, jo gairebé mai dic un si tancat o no tancat, que no sé que siguin coses molt clares. I el WhatsApp, diguem-ne, és un tema complex. Llavors, quan jo vaig parlar tant amb uns grups o amb altres, jo vaig dir, jo de moment ho veig així, però deixa'm que li doni una última ullada. I vam estar tot el dilluns mirant exactament quins eren els pros i els contres. De fet, sembla que després ni directament vaig parlar amb el regidor Fernández per dir-li una altra cosa, que se'm va passar de totes les... Però bueno, la qüestió és que aquí hi ha algunes coses. Sí que és cert que el contracte de Matxa estava al jutjat. Però és que quan van començar tot el procés ja estava jutjat, vale? I quan ho van tenir disponible no van tornar a fer, i va caducar per la gràcia de Déu, perquè aquí ningú va declarar la caducitat. Llavors nosaltres el ple passat vam fer el que vosaltres no veu fer quan estava obert, i vosaltres perquè és el mateix partit, amb el qual inclús físicament endavant al mateix regidor, o sigui que no, si vosaltres haguéssiu fet la curiositat, no tenia que haver fet nosaltres. I aquest és el tema, no hi ha més.
Que digui vosaltres i nosaltres, digui-ho, perquè la gent no ens veu, sí, eh? Sí, digui qui són, perquè,
té raó.
Digui qui és vosaltres i qui és nosaltres.
Sí, aquí li dona raó al senyor Nadal. Dispensi. Quan dic vosaltres, em refereixo a la gent de la Crida i al regidor Lluís Paralnau, que encara segueix sent...
Correcte, molt bé.
Merci.
Senyor Cortés.
Jo, per seguir en la línia que deia ara el senyor Fernández, de Ciutadans, recordar això, que en l'anterior ple vam haver de fer el pas formal de declarar la caducitat d'aquell intent del 2017. Per tant, vull dir que no és que caduqués perquè els documents estan als jutjats, que sí, però és que el pas formal de declarar caducitat no s'havia fet. I pel que fa al compliment de les mocions, no pateixi, senyora Valero, que es complirà aquesta moció, sobretot perquè demana una cosa que està encarregada des del gener del 2021, que és el pla de contingència o és tenir a punt què farem si es declara la nul·litat i, per tant, fàcilment es complirà aquesta moció. Jo continuo també en la línia del que vam comentar ahir en el ple. Crec que no està bé intentar generar neguits infundats a la plantilla, no està bé anar fent trucades per generar neguits infundats i tampoc està bé intentar parlar en nom dels treballadors i treballadores d'Esmatxa que ja tenen la seva representació sindical. No? I, per tant, no utilitzem la plantilla com a arma llancívola en aquest debat. I en el senyor Fernández d'Esquerra, sí, vaig anar a la llista del PSC del 2011, igual que altres companys meus que estan al govern, i no sé si aquí vol insinuar alguna cosa, si ho vol fer, diu clarament, perquè si no, això de dir no, és que aquí hi ha 5 persones que estan en una llista, sí, i si té alguna acusació a fer, doncs, no, o alguna sospita de que hi ha algun mal ús o algun tipus de corrupció, suposo que el que farà serà anar als Mossos a denunciar-la, no?, i no llançar aquí acusacions sobre persones que crec que no està bé que qüestioni la nostra honorabilitat. I, si tant els sembla bé la instrucció que està fent la jutgessa del cas Mercuri, els semblarà també de la mateixa manera que l'alcaldessa només l'ha citat a declarar com a testimoni. Per tant, no barregem les coses, senyor Fernández, i com l'he dit altres vegades, parli més del futur perquè si no es quedarà anclat en el passat.
La senyora Valero m'ha manat la paraula molts cops, ara li dono, després el senyor Fernández, i acabarem.
No acabarem mai.
No, els deixaré parlar una mica, els deixaré parlar una mica la resta, però acabarem perquè s'acabarà el debat, bàsicament. No tindrem res a fer. Sí. Senyora Valero.
És que sento la necessitat d'aclarir de nou el tema de la caducitat, disculpi, senyor Fernández, però és que al ple anterior, en el dictamen, venien diverses coses que s'aprovaven. I la principal era que s'incoava l'expedient perquè es portés el contracte a la Comissió Jurídica Assessora. Això era el tema que es portava. Clar, per iniciar aquest expedient s'han de tancar altres, és procediment administratiu i, per tant, s'havia de votar també i incorporar la caducitat d'aquell expedient anterior. És un tema de procediment, com moltes coses d'aquest Ajuntament que funcionen per procediment administratiu, d'acord? I, per cert, que incoar expedient venia perquè fa 2 anys que la Crida demana explicacions sobre aquest tema i hi ha un silenci per part del govern absolut. I quan vam dir que això ho portaríem al jutjat i que seria una denúncia, de cop i volta tothom a córrer a fer la incoació de l'expedient, que va passar a ple, com li recordo, el mes passat. Però permetin que els digui que ahir, a més, es votava una altra cosa al ple municipal i es votava la declaració institucional de compromís de lluita contra la corrupció i de l'Ajuntament, les seves empreses, el pla de mesures antifrau, la declaració d'absència de conflicte. Per tant, el tema de la corrupció és molt seriós i, per tant, no podem mirar cap a un altre costat, ni passar pàgina, ni deixar que la història es quedi enrere. Val? I probablement, ja veurem què diu el resultat del cas Mercuri, però ja veurem com acaba tot plegat. I, de fet, hi ha un mantra últimament que ja és una mica cansat. La Crida no és el grup del no. Justament ahir, dels 18 punts que es votaven, van haver-hi 14 vots a favor, 3 abstencions i un en contra. I el contra va ser a la moció de Junts, val? Perquè només els preocupen les formes, l'estètica i la imatge, i no saben anar al fons de les coses.
Següent torn de paraula a Gabriel Fernández. Volen dir alguna cosa més de resta?
Sí,
demanant,
sí, perquè ha hagut alguna al·lusió directa també. Evidentment, nosaltres hem complert amb el que havíem acordat. El senyor Barroso, en la seva intervenció, va parlar en el mateix to que jo li vaig parlar a vostè, senyor Matas, i se va dirigir a tots els regidors, com també vaig parlar amb el regidor de Ciutadans i en su moment també amb la Nani Valero. Per tant, el to és el nostre, és aquest, i no va canviar. Després, torno a dir, vostè, per exemple, va tenir diverses intervencions, que no qualificaré, diverses intervencions, i és el seu to, i no passa res, cadascú és com és, i el seu partit expressa les coses d'una manera, la Crida l'expressa d'altra, i així, no? Sí. Per tant, jo, en aquest sentit, estic molt tranquil de que jo també n'he complert amb el que teníem acordat. Sobre els relats del passat de la comissió, bueno, podem discutir molt sobre aquest tema. El que sí que tinc clar és que nosaltres no som responsables de lo que ha passat aquí. Però aquí a vegades vol canviar la troca, no? Estem aquí perquè algú ha gestionat molt malament les coses. I no va ser el quadripartit, perquè últimament sembla que en aquesta ciutat tot comença i acaba en el quadripartit. Quan en realitat, en els últims 24 anys, hi ha un partit que és el PSC que ha governat 20. Per tant, alguna cosa té a veure. I sobre l'al·lusió que me deia el senyor Cortés, no l'estic acusant de res. Estic dient una obvietat i una veritat. Vostè i quatre persones més formaven part d'un senyor i fan fer campanya per un senyor que nos deien que era el més transparent de tot i que era un gran govern.
Senyor Fernández.
Que era el bustisme. El PSC bustista. És això. I l'alcaldessa... Sí, senyora?
Sí, acabi, sisplau.
Bueno, i l'alcaldessa, com li vam dir, sí, és cert, tenia que anar a declarar
en
qualitat de testimoni.
Gràcies.
Ah, bueno, molt bé. Gràcies. És a vostè, gràcies. També. Molt amable.
Senyor Cortés.
No, això de que les coses comencen, acaben amb el quadripartit, en tot cas ens hem copiat del seu discurs, senyor Fernández, que a vegades sembla que tot, no, allò d'abans de Gabriel, després de Gabriel, que abans de que vostè passés per la vida política municipal no hi havia vida i doncs quan vostè va arribar es va produir el gènesis. En tot cas, gràcies per l'aclariment, perquè està bé no llançar acusacions infundades i no qüestionar l'honorabilitat de la gent així com així. Jo crec que les evidències són clares i està clar per què va rebentar la Comissió Informativa Especial d'Esmatxa i va ser per la petició de la Crida de sortir-se del camí que havíem acordat amb la resta de grups municipals i aquí vull dir, es queden Esquerra i la Crida queden els únics que volien mantenir la comissió i per tant nosaltres continuarem fent la feina i gestionar el contracte amb el rigor que toca. Vull dir, al final és un contracte extremadament complex, s'ha de gestionar amb rigor i els fets em remeto que estem gestionant-lo com toca i ens estem preparant per qualsevol eventualitat.
Següent torn demanat, José Luis Fernández.
20 segons per deixar ja el bucle. Caducitat e incoació són coses automàtiques, una que tenia que haver fet el seu govern, una altra que com vostès, la Crida demana, com també vostè, doncs s'ha d'iniciar. Això no vol dir que demà vagi a la Comissió Jurídica Assessora, o sigui, el nostre vot no va ser perquè anés a la Comissió Jurídica Assessora, el nostre vot va ser perquè es respectessin els procediments i la legalitat. Ja està, merci.
Gràcies, senyor Fernández. Tornarà
jo acabo Lluís també, jo insisteixo, n'hi ha que se senten més còmodes anant a la contra de tot i destruint que no pas construint i anar a favor de la ciutat, i això ha quedat ben clar, queda ben clar cada dia, queda ben clar cada junta de govern, la junta de portaveus i els plens, i en el seu tarannà a l'hora de comunicar. Per tant, doncs, bueno, cadascú se sent còmode. Nosaltres ens sentim còmode doncs, sent influents, sent rellevants, construint per la ciutat, arribant a acords, teixint complicitats, i n'hi ha altres que només fan que trencar barreres i que trencar ponts i trencar confiances. En tot cas, ho han aconseguit, perquè ahir es parlava de dos acords concrets i el que s'ha aconseguit és que estiguem aquí parlant 25 minuts de corrupció. I això no és el que deien els dos acords que hi vam firmar en aquesta moció. No es parlava de corrupció, aquesta moció. Es parlava de donar sortida a un pla de contingència. I aquests senyors, aquesta senyora, doncs ho ha portat cap al seu molí, que és parlar de corrupció. Tot sempre acaba parlant de la corrupció. Però bueno, doncs vinga, seguim parlant de la corrupció.
És un tema molt greu a l'administració.
Esperi, senyora Valero, sí, perquè els queda per els dos minuts de glòria, en tindran dos, per tant, aquí cadascú, si volen parlar d'altres coses del ple, si volen seguir amb el tema d'Esmatxa, els dono ja llibertat per fer cadascun dels grups municipals el que cregui convenient. Ens queden clavats 10 minuts, per tant, clavats dos minuts cada un per poder abordar diferents qüestions.
Hi ha més temes.
Per això mateix, cadascú podrà decidir si hi ha més temes o vol seguir parlant d'aquest. Senyor Matas, al seu torn.
Sobre?
El minut de glòria, els dos minuts de glòria.
Ah, és el minut de glòria?
Sí, goiti, queden 10 minuts.
Ah, doncs escolti, doncs miri, doncs els dos minuts de glòria doncs, per parlar de la nostra moció, perquè, és clar, he vingut a parlar del meu llibre, també, i jo vaig parlar sobre el model xeixisme o sobre el model de ciutat neta i ordenada. Alguns aposten per una ciutat grisa i xaixa i bruta, i nosaltres el que volem és ordenar la ciutat perquè volem ser una ciutat atractiva, una ciutat que ens visiti gent, que la ciutat que doncs, acull la gent doncs, que ens ve a visitar per temes culturals, els esportius, empresarials o la ciutat que viu, treballa Sabadell, jo estudia a Sabadell, doncs se senti agradable, en un entorn agradable. El nostre model no és el model aquest de la brutícia urbana que prolifera cada vegada més amb aquesta mena de desordre, i per tant nosaltres vam defensar ahir i es va aprovar, tot sigui dit, molt a pesar de la senyora Nani Valero i dels senyors d'Esquerra Republicana, però nosaltres apostem per un model de ciutat que és molt diferent al model que hi havia fa 4 anys. I per això nosaltres doncs, defensem doncs, que aquesta ciutat sigui atractiva, neta, ordenada, versus a la deixadesa que hi havia anteriorment. I com que no tinc gaire temps més, doncs...
Li queden 40 segons.
He anat a defensar aquest model. Bueno, acabarem una cita. Vull dir, en Pere IV, a la seva tirallonga de monosíl·labs, deia que Sabadell no sigui xaix és responsabilitat de tots. N'hi ha alguns que es dediquen a aprovar mocions, a aprovar ordenances de civisme, o sigui que és el que ens empara, les lleis que fem aquí a la ciutat, i llavors, amb tota la fatxanderia, diuen que les incompliran, perquè ells són revolucionaris. Doncs molt bé, doncs vinga, anem a fer lleis, i els propis que fem les lleis, doncs ho diem amb tota la fatxanderia, doncs ara no les compliré, les lleis. Doncs vinga, passem els semàforos en vermell, anem a 140 per hora, i si no es poden penjar cartells i embrutar la ciutat, doncs embrutem-ho, perquè jo sóc revolucionari. Ole tu.
Següent torn de paraula, José Luis Fernández.
Doncs, com ja hem parlat bastament de la nostra moció, com a ser conjunta amb el PSC i amb la col·laboració de la FAB, la portació d'Esquerra, doncs sí que volia parlar de dos temes. Un que va passar més sense pena ni glòria, però que a nosaltres sí que ens preocupa, que és el document únic de protecció civil municipal, doncs bé, que li veiem mancances i que, de fet, cada vegada que hi ha emergència a la ciutat es veuen les mancances, i no són només d'aquí, són generalitzades a tots els municipis i tot aquest tipus de plans, perquè ens agrada molt reaccionar, però ens agrada molt poc prevenir. I després hi ha una altra cosa que també ens preocupa, i també no és exclusiva d'aquest govern, sinó és general quan estan a govern, que és la poca exigència en el compliment de les mocions. O sigui, hi ha mocions que són instar a que un altre faci una altra cosa, aquestes no tenim influència. Hi ha mocions híbrides, que és instar però fer unes altres coses, com per exemple la de constituir metge de Poblenou, que i ens va sorprendre, per exemple, que el govern la donés per acomplida, quan realment no està en les condicions que estava feia un temps abans de la pandèmia. I després hi ha mocions que són exclusivament municipals, i aquestes el govern les dona per complida quan ni tan siquiera ha començat a fer-les. Com, per exemple, nosaltres parlàvem ahir del pla de que hi havia una moció de sobre la taxa de residus que deia que tenia que haver un pla de xoc per començar a millorar la recollida selectiva. Clar, és que no és que hi hagi hagut un pla de xoc, és que no hi ha hagut res. Llavors, això ens preocupa i ho vam posar sobre la taula. Merci.
Següent torn per Nani Valero.
Sí, jo faré dos apunts. El primer és, no me'n puc estar, ho sento molt, de respondre-li al senyor Matas i posar en evidència que no té ni idea del que significa el dret a la llibertat d'expressió, i que més aviat el que sí que va portar en aquesta moció seva és una aliança repressiva de la dreta, absolutament, per reprimir i penalitzar la llibertat d'expressió a l'espai públic. Hi ha ordenances, sí, s'han de complir, sí, però invents de Coca-Cola per reprimir la llibertat d'expressió, zero. Val? I per això nosaltres no la vam poder votar a favor. Tot el contrari, el que sí que venim fent en els darrers plens és portar propostes i mocions molt propositives que compten amb la unanimitat de tothom, fins i tot la seva.
Són molt de dretes.
Perquè són
molt de dretes.
Bueno,
vàrem aprovar la seva moció, que és molt
sí,
de dretes.
Sí, sí, la seva bicefàlia també és curiosa.
La cooperativa.
La moció que portàvem al ple municipal del mes de març anava al voltant del crear un model alternatiu de creació d'habitatge, que són les cooperatives d'habitatge. És un model alternatiu que ja estava present en el pla local d'habitatge que està pendent d'aprovar, i en tot cas el que es proposava és iniciar... revisar, veure la possibilitat de trobar dos solars municipals al terme municipal de Sabadell per poder iniciar experiències pilot, i revisar també unes bases que ja es van deixar preparades a partir d'un treball que es va fer amb la Diputació i la Generalitat per impulsar cooperatives d'habitatge. I això, molt gratament, el regidor d'habitatge, el senyor Cortés, ens va dir que també havien començat a treballar aquest tema. Per tant, la moció era molt apropiada, va comptar amb el recolzament de tothom aquí, ho agraïm, i per tant, doncs, posar-nos a treballar.
Senyor Gabriel Fernández, és el seu torn.
Gràcies. Bueno, ahir nosaltres un tema que vam plantejar és sobre el compliment de les mocions, on vam plantejar la nostra preocupació perquè veiem que hi ha molta producció, hi ha una producció important, tant moció de ple com moció de junta de portaveus, però alertàvem de que hi ha incompliment en molts casos de mocions i en el pitjor, i en la pitjor de les situacions, que a vegades hi ha tergiversació del sentit polític de lo que estem aprovant. I a sobre, el govern assegura que s'està complint a la moció. No, no s'està complint. En alguns casos és molt fragant que no es compleix i se tergiversa el sentit de la votació. Nosaltres som molt respectuosos de los àmbits del ple perquè entenem que és el marc de sobirania que té aquesta ciutat i que el que s'aprovi allí en la part de mocions hauria de ser sagrat, deia jo, ahí. Creiem en aquell model de democràcia, creiem que és així i que si som govern i quan hem estat al govern nosaltres hem complert mocions que possiblement no estarà a favor, però una vegada que el ple les aprova, que és la majoria, és un tema ètic, tu has d'intentar cobrir això, no? Per tant, crec que això. I la segona reflexió és que suposo que jo estic molt content, estic molt feliç de moltes coses últimament, l'he de dir, però suposo que hi ha gent que no està tan contenta perquè veig un cert nerviosisme en determinades afirmacions, en determinades qüestions. Estem d'enquestes, estem en temps d'enquestes en aquest moment i m'imagino que alguna enquesta no està donant el que algú esperava i per això hi ha una mica de nerviosisme. Per tant, jo el que sí espero és que es pugui seguir treballant en el que queda fins a arribar a les eleccions de forma constructiva, perquè encara queda un any per a les eleccions i que certes formes intentem cuidar entre tots.
Senyor Cortés.
Sí, bueno, si algú treu alguna enquesta, doncs que la comparteixi, exacte, que rule i així mirem a veure com estem situats. En tot cas, com que falta més d'un any, nosaltres estem centrats en continuar governant la ciutat i arribarà el moment de fer campanya electoral. Ràpidament, un punt que es va aprovar també ahir, que crec que és rellevant, que és la resolució de les al·legacions i l'aprovació definitiva de l'alteració jurídica de l'art tèxtil. I, per tant, que vam fer un pas més per construir aquest campus de les ciències de la vida i de la salut i per fer possible l'escola d'infermeria a Sabadell. Encara que hi hagi alguns que hagin presentat un volum considerable d'al·legacions, 42 en concret, la majoria de les quals van ser inadmeses. Per tant, no corresponien en el punt processal en el qual estàvem, i en concret 33, 25 de les quals eren d'un particular a les quals s'havia sumat completament Esquerra Republicana. I, per tant, felicitar-nos per poder fer aquest pas més, per poder continuar treballant en aquest projecte, que no és un projecte del govern, és un projecte de la ciutat, per poder possible aquest campus de ciències de la vida i de la salut i l'escola d'infermeria.
Doncs em queden 30 segons de programa. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat, per haver estat per fi aquí a l'estudi, que no té res a veure els debats en presencialitat, ho hem pogut comprovar. Gràcies a Lluís Matas, a José Luis Fernández, a Nani Valero, Gabriel Fernández i a Eloi Cortés per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, que tinguin un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Igualment.
Butlletí de notícies de seguida. Nosaltres tornem demà puntualment a partir de les 8. Que vagi molt bé, que passeu una molt bona tarda.